Actualitat Plural, el programa de Ràdio Balaguer dedicat a analitzar la situació actual de la ciutat vista pels diferents grups polítics presents a l'Ajuntament. Actualitat Plural, un cop al mes, els temes que preocupen a la ciutat a fons.
Molt bon dia, comencem tot seguit avui dimecres, dia 4 de desembre, una nova edició aquesta setmana del programa Actualitat Plural, un espai en què recordem, conversem amb els representants de les diferents formacions polítiques. Avui és el torn de participació del grup de Junts per Balaguer i en nom seu avui ens acompanya una de les seves paeres, una de les seves regidores a la paeria, la Gemma Trilla. Molt bon dia, Gemma, i gràcies, com sempre, per tornar-hi a ser.
Bon dia, gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Només faltaria, Gemma. Amb la Gemma Trilla avui repassarem com hem fet aquests dos darrers dies alguns punts, els més destacats de la sessió plenària del mes de novembre, el ple celebrat la setmana passada, l'ordinari de novembre, i després doncs, també si la Gemma vol comentar alguna qüestió, algun altre tema relacionat amb la ciutat o amb la política municipal, Gemma, ja saps que en la part final del programa cap problema per poder-ho fer.
Gràcies.
Comencem, però, pel ple, un ple en el que hi havia diferents punts. Els més debatuts van ser aquestes dues mocions que es van aprovar en suport, en solidaritat amb els afectats per la Dana. De seguida en parlem, però abans, Gemma, recordar, ho hem anat fent també aquests dos darrers dies, que el ple va començar amb un minut de silenci i amb la lectura acte seguit de la declaració institucional a motiu del 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones.
Sí, francament, és una pena que cada mes rere mes ens estem aixecant a fer minuts de silenci. És una xacra social que vivim a tots els àmbits, vull dir, no només persones de més o menys capacitat econòmica, de més o menys cultura. És una cosa que ens afecta a tothom i, per tant, la lluita feminista ha de ser un clam comú i estic, la veritat, molt orgullosa de que ens puguem posar d'acord totes les formacions polítiques en fer aquestes declaracions institucionals que ens agrupen en una lluita comuna que hem de recolzar sense cap mena de dubte.
Molt bé, anem a altres punts, a comentar altres punts. Un d'ells és el projecte d'obres, projecte d'arranjament del paviment del carrer Barri Nou entre la plaça Comtes d'Urgell i el carrer Divina Pastora. Des de Junts per Balaguer vau donar suport, a Esquerra, recordem, es va abstenir. Des de la CUP també hi van donar suport, però sí que van demanar que les obres es fessin de forma correcta, de forma acurada. També en la part final del ple, l'apartat en què intervé el públic, alguns veïns es van pronunciar al respecte d'aquest projecte que també vols comentar avui tu, Gemma.
Sí, francament aquest és un tema que fa molts anys que s'arrossega. Ens som coneixedors i crec que fa, no sé, com a 8 o 9 anys que hi ha un bloc d'edificis que està molt afectat, sobretot quan hi ha pluges més aviat, més abundants, diguéssim, en què hi ha un filtratge cap als baixos d'aquest bloc. A la vegada hi ha un mal desaigüe, per tant les embornals són insuficients o estan embossats, en fi, fa que la inclinació o el pendent que té el carrer fa que l'aigua vagi a parar directament a aquest edifici. Per tant, s'han vist afectats en l'estructura de l'edifici, van haver de fer uns pilotatges fa molt de temps. Cada vegada que hi ha una pluja una mica més abundant de lo normal, tenen aquestes filtracions d'aigua i, per tant, aquest és un arranjament molt necessari que esperem que, a més, funcioni. Van dir des de govern que ficarien més embornals, que farien una inclinació, un pendent adequat per a que això no es produeixi, i la veritat és que vam votar favorablement per això, perquè afecta molt concret a un sol bloc, diguéssim, però els inconvenients que els està provocant això són responsabilitats també d'aquesta pendent que hauria de tenir el carrer, per tant és una responsabilitat municipal arreglar-ho.
Molt bé, anem a les mocions. Parlaves abans d'aquesta declaració institucional de tota la corporació. En aquest cas, el ple passat no va ser possible fer una declaració institucional unitària amb consens de tota la corporació en suport al País Valencià. Es van acabar debatent i aprovant, Gemma, dues mocions. Una d'elles presentada per part de la CUP i l'altra la va presentar amb caràcter d'urgència el PSC, un dels partits de l'equip de govern. Recordem que la de la CUP es va acabar votant punt per punt, un total de 6. El 5è es va modificar a proposta d'Esquerra, que va plantejar exigir una investigació per depurar responsabilitats en comptes de demanar la dimissió d'alguns responsables polítics. La Paera, en cap, Lorena González, va dir no sentir-se còmoda des del seu grup amb una moció en què es barrejaven qüestions polítiques amb el suport als afectats. Com dèiem, després se'n va debatre i aprovar una altra del PSC. En aquest cas, els grups de l'oposició us vau absentar de la votació, no hi vau voler participar, i des de Junts per Balaguer vau parlar de política de l'absurd o de ratllar bàsicament o pràcticament l'absurd, presentant dues mocions en un sentit pràcticament idèntic, segons també recordaven ahir el Paer d'Esquerra i dilluns la Paera de la CUP.
Sí, sí, bé, és que va ser això una mica, Sònia. La veritat és que...
Des d'Esquerra, perdona, també hem parlat de ridícul institucional. No sé si tu també parlaries de ridícul, sí?
Bé, crec que el Paer Vidal va fent aquesta expressió.
Sí, ahir ho va tornar a reiterar.
Me la vaig apuntar sempre prenc notes quan estem al ple, i me la vaig apuntar perquè vaig pensar que era realment encertada. Abans de tot, i fixa'm, d'entrar al fons de l'assumpte, nosaltres el que des de Junts per Balaguer vam expressar és que hi ha total solidaritat amb el poble valencià, total. També el nostre condol a totes les famílies de les víctimes, i per tant aquest és un tema d'una magnitud excepcional i que per tant hauria d'haver-se vist en una unitat, no? I no fer aquest debat absurd en el que vam entrar el passat dijous, perquè doncs l'excepcionalitat dels fets feia que se pogués acordar, se pogués parlar sense entrar tant, diguéssim, en el detall, si tu vols, polític del tema. I per això, abans del ple, el Paer Vidal va proposar aquesta modificació que nosaltres vam tindre per bé, no? I vam entendre que el que havíem de fer era debatre. De fet, la moció de la CUP va entrar a través de Poble Lliure, va arribar, diguéssim, a la comissió informativa una setmana abans del ple. La Paera Núñez ens va donar com un temps, no? De fins a tal dia, en tal hora, acceptaré esmenes. Nosaltres mateixos vam esmenar algunes coses que ella va tindre per bé posar-les, i ens vam trobar, curiosament, doncs que hores abans del ple s'entra una moció d'urgència per debatre exactament el que debatíem en un dels punts de l'ordinari del ple. Quan mirem la moció presentada pel grup socialista, ens plantegem primer nosaltres si això és realment urgent o no. Per això vam votar en contra de l'urgència d'aquest punt.
També,
perquè,
sí.
Perquè no enteníem que fos realment un tema urgent. Per què? Doncs perquè ja estava en el correlatiu dels plens, dels punts del ple. I, per tant, per nosaltres no era urgent. Tot i així s'aprova l'urgència i s'ha de debatre. Quan anteriorment ja n'havíem debatut. I què havíem debatut? Havíem debatut una exposició de motius i uns acords que, com has explicat, van ser finalment aprovats punt per punt. Entenem nosaltres que...
I la major part d'ells també pel PSC, eh?
Exactament, és que molt curiós tot plegat, eh? És curiós i absurd, eh? Totes dues coses. Nosaltres estem d'acord en que durant aquests dies s'han presentat moltes mocions a diferents ciutats, municipis del País Valencià i de Catalunya en recolzament a aquesta desgràcia tan gran que ha passat al País Valencià, i ens avergonyim una mica de la classe política que ha dirigit aquesta barbaritat que ha passat, no? La manera com s'ha gestionat això. A darrere d'aquí podem estar o no d'acord en les dimissions que es demanaven en la moció inicial que va presentar la CUP, però el que no podem estar d'acord, o sigui, el que hem d'estar d'acord, el que no podem oposar-nos en la modificació que es va plantejar en tant a depurar responsabilitats polítiques i penals després, no? Per tant, aquell punt d'inflexió en què enteníem que el Partit Socialista no pogués votar a favor d'una moció que demanava la dimissió del seu jefe, doncs es borrava, fèiem cauinet i afegíem aquesta nova aquest final en el que es demanava la responsabilitat o la depuració de les responsabilitats polítiques i penals que hi hagués. I enteníem que això era un motiu d'acord. Però, en canvi, I per què motiu d'acord? Perquè nosaltres personalment entenem que el senyor Mazón allí no hi era, no se'l veia, estava dinant a no sé on, no se'l va esperar i quan va arribar, tard. Per tant, pots estar d'acord o no en aquesta, sol·licitar aquesta dimissió. I després pots estar o no d'acord en que el senyor Sánchez dimiteixi en quant que va, nosaltres entenem que va manipular perquè va vincular la concessió d'una sèrie d'ajudes al País Valencià a causa o a raó de que es poguessin aprovar els pressupostos del 2025. Per tant, està utilitzant aquells fets amb finalitats polítiques. Per tant, la visió política de la moció inicial no la neguem. El que no neguem és que la segona moció no fos política, que això és el que deia la Paera en cap. Ella deia que s'havia polititzat la primera moció i que, per tant, presentava una moció que no és una moció, que en realitat és una esmena, perquè és pràcticament igual que la primera i l'únic que fa és dir el meu jefe no ha de dimitir, no? Una mica és això. Aleshores, presenten aquesta segona moció que és pràcticament igual que la primera, diuen que aquesta segona moció no està polititzada, que és més humana, i pretenen que totes dues mocions es presentin alhora i s'enviïn alhora i que s'aprovin alhora. Era un ridícul, com va dir el senyor Vidal, institucional, important, i per què entenem que està polititzada la segona? Perquè ho està des del mateix moment en què es presenta com a alternativa a una que és pràcticament igual. Per tant, les omissions que hi ha en la segona són política. I al final les mocions es fan perquè nosaltres fem política. Anem al ple, això, a discutir i a veure per què no estem d'acord en un punt i si en un altre, i si l'exposició de motius ens agrada o no ens agrada, i si l'acord A, B, C, D són coherents amb el nostre plantejament polític o no, perquè venim a fer política. I pretendre despolititzar una moció presentant-ne una altra d'igualment política, perquè la omissió és també fer una manera de fer política, doncs ens semblava un absurd i per això l'absentació al ple. La primera, al final, es va aprovar punt per punt, i es va presentar i es va aprovar. Es va aprovar també l'exposició de motius o la que s'havia oposat la Paera fermament, dient que no, perquè tenia una connotació política. Al final, ens semblava absurd, i d'aquí la nostra expressió, la política de l'absurd, presentar dues mocions que parlen exactament del mateix, que tenen el mateix fons, més quan la primera havia eliminat un dels punts que és el que reclamava les dimissions polítiques i s'havia substituït per un punt en què parlava d'una cosa més genèrica, i és que es derivessin o que s'estudiessin les derivades polítiques i penals que puguin tenir les actuacions que es van tindre en la gestió de la Dana. Per tant, evidentment, Junts per Catalunya, Junts per Balaguer, molt d'acord en recolzar qualsevol moció que vagi en atenció als afectats per aquesta barbaritat que ha passat a València, i alhora mostrar el nostre rebuig a practicar aquesta política de l'interès, no? Que és una mica el que es va practicar per part del Partit Socialista Balaguer, que va ser presentar una contramoció.
De fet, amb una part de la moció, segons la Paera de la CUP, Mari Carmen Núñez, Gemma, que era un plagi presentada per la formació Cupaire.
Total. Per això mateix nosaltres vam dir, és que, Paera, això no és ni una moció, això és una esmena. És a dir, vostè està presentant una moció d'urgència quan hi ha un punt al ple ordinari acceptat, vista la comissió informativa, que és pràcticament igual. Que vostè fa 5 minuts... han aprovat punt per punt, excepte crec que va ser la de l'expoli fiscal.
Exacte, en relació amb el dèficit fiscal. Sí.
Fiscal a Catalunya, crec que...
El País Valencià, perdó.
Per tant, la política de l'absurd. Entenem que no era necessari fer aquest ridícul institucional, com va dir el Paer Vidal, i per això vam tindre tota l'oposició la mateixa posició de no votar en aquesta... No abstenir-nos, sinó absentar-nos de la votació, perquè enteníem que no tocava en aquell moment fer aquesta maniobra política.
Molt bé, això pel que fa a aquestes mocions en referència als afectats per la Dana. Hi havia una altra moció abans també, hi has fet referència, Gemma, una moció en aquest cas d'Esquerra, també presentada amb caràcter d'urgència per proposar millores per a la connexió ferroviària amb Barcelona.
Doncs sí, també vam fer el mateix, vam votar en contra de la urgència de la moció, vam parlar amb el Pai Bruque i li vam explicar previ al ple que no semblava que no era primer una moció urgent. És un tema que fa molt de temps que portem, que fa molt de temps que sabem que està damunt de la taula i que, per tant, no venia d'un dia de presentar-la, que és un tema que sempre hem dit que ens trobaran en tots els temes que siguin de ciutat i, per tant, amb un tema de ciutat ens hi han de comptar, ens han d'explicar, ens han de dir per on volen anar, quina moció volen presentar, si estem o no d'acord, i podríem arribar a consensos que fan que les mocions, tot i que aquesta es va aprovar, que fan que les mocions tinguin més pes polític, que és al final que és el que s'està buscant. En concret, al votar-se la urgència es va debatre el tema i, per tant, nosaltres vam entrar al debat del tema del TREM, i nosaltres el que vam dir és el que hem dit sempre, no és una novetat. Nosaltres, Junts per Balaguer, Junts per Catalunya, sempre hem defensat la línia de la Pobla. De fet, l'hem utilitzat com a exemple d'eficiència, d'eficàcia, des que estan Ferrocarrils, per a totes aquelles nous projectes de Rodalies Lleida que es van presentar. M'estic referint a la línia de Lleida Cervera Manresa, en què per fer això hem exemplificat la línia de la Pobla com un exemple a seguir. Per tant, Junts sempre ha estat defensant aquesta línia. I després, a més, de tot el tema que compartim 100% de que fomentar el transport públic, la electrificació de les línies, tot el que ajudi a aquesta conservació del nostre entorn i, per tant, ajudi a la no modificació del clima, està molt, actual el tema del canvi climàtic. Per tant, enteníem que tota l'exposició de motius vinculada amb tot el tema del canvi climàtic, el tema del nostre entorn, la electrificació de la línia... Per tant, estàvem d'acord en pràcticament tot els punts de la moció, excepte en el 5.1, que és el que no vam votar, perquè doncs en aquesta moció, que no vam tenir temps de discutir amb Esquerra Republicana, perquè van dir ells que era urgent presentar-la, quan considerem que no ho era, afegien un punt que era que s'havia d'apostar per la gratuïtat dels abonaments del tram Lleida-Pirineus-Barcelona-Sants. Van argumentar que en altres línies de espanyoles...
Va tornar a reiterar, sí, el senyor Vidal, sí.
En altres línies espanyoles s'està aplicant aquesta gratuïtat. Nosaltres entenem que la gratuïtat no s'ha d'aplicar. Entenem que el manteniment d'unes línies d'alta velocitat són d'altíssima necessitat i, per tant, el manteniment ha de fer-se. I, per tant, els ciutadans han de ser corresponsables d'aquest manteniment en certa mesura. Estem d'acord en les bonificacions fins al 100%, si són possibles, però cal que se reguli, que es digui en quins casos, qui té dret a aquestes bonificacions, fins a quin percentatge, quantes vegades has d'utilitzar el tren per a que sigui 100%, o el 90% o el 80%. Per tant, estem d'acord en totes les polítiques de bonificació que pugui haver-hi perquè les línies d'alta velocitat siguin el més econòmiques possibles, però fer-les a tothom obertes, abonaments gratuïts, estan com dir, doncs mira, jo saps que només he d'anar un dia una vegada a la setmana a Madrid o a no sé on i em faig l'abonament. Doncs no, perquè aquí nosaltres apel·lem a la corresponsabilitat ciutadana en una cosa de tanta necessitat com és tenir unes línies d'alta velocitat 100% segures, 100% fiables, puntuals, etcètera.
Ells diuen, però, que si passa en altres línies o en altres viatges arreu de l'Estat, doncs per què no aquí?
És que nosaltres, Gemma, negàvem la major. És a dir, nosaltres neguem la major, que se diu així, no? És perquè hem de mantenir gratuïtat absoluta en les línies d'alta velocitat. Estem defensant que hi hagi abonaments, que hi hagi descomptes, grans descomptes, però la gratuïtat absoluta entenem que dona com una carta blanca a fer un mal ús i després requerir i exigir a l'administració. Hem de ser responsables de l'administració, que estem parlant de diners públics, de línies que costen milers de milions d'euros anuals, i per tant la corresponsabilitat ciutadana entenem que hi ha de ser. Això no vol dir que els abonaments siguin excessius en el preu, que siguin cars, que no tinguis drets a bonificacions. Això el que vol dir és que Junts manté que la corresponsabilitat en el manteniment d'aquestes línies d'alta velocitat s'ha de fer, i que s'ha de fer amb coneixement de causa. I que si hi ha abonaments, quins abonaments farem, per què, quan, en quines condicions, etcètera, etcètera. No és ficar pals a les rodes, sinó simplement dir que la porta oberta, que això s'utilitzi per tothom i de qualsevol manera, doncs no la compartíem. Per això vam votar aquest punt, diguéssim, ens hi vam oposar, diguéssim.
Molt bé, Gemma, això pel que fa als punts més destacats de la sessió plenària, de l'ordre del dia. Anem a l'apartat de pregs i preguntes, en què també doncs, hi vau dir la vostra al respecte, bàsicament, de tres temes, un dels quals fa referència als solars que hi pugui haver disponibles a la ciutat perquè s'hi puguin fer pisos socials, una de les propostes, en aquest cas, del govern de Salvador Illa, no? Que ha demanat doncs, als diferents ajuntaments del país doncs, solars o edificacions disponibles per dur a terme aquesta política d'habitatge.
Sí, vam fer un prec i li vam dir a la paera, vostè deu tindre el telèfon del senyor Illa, faci el favor doncs, de posar Balaguer el mapa en aquest sentit, no? Perquè el president va dir que hi hauria uns 50.000 pisos nous a Catalunya i nosaltres volem saber quins solars disposem, si es poden, si entraran en aquest pla, si ens veurem repercutits o no, i senzillament el que vam fer és aixecar la mà i dir-li a la paera, som aquí, penseu en això amb nosaltres, perquè ara sí que és cert que hi ha una manca d'habitatge amb condicions nou a la ciutat. També és cert que nosaltres, en quant a habitatge, hem defensat molt sempre el tema de la rehabilitació dels nostres habitatges actuals, és a dir, tots aquelles finques, aquells edificis, pisos, cases, etc., que estan en desús i, per tant, estan malmeses, doncs que també s'aposti per la rehabilitació i fer-los hàbils i útils i que l'administració prengui part en aquest assumpte.
Molt bé. Una altra qüestió feia referència, vagi, als concerts de Festa Major. Fa uns dies, després de les festes del Sant Crist d'aquest any, vau fer un comunicat al respecte de com s'havia gestionat, sobretot, l'entrada al concert de dissabte a la nit, dels Figaflowers,
sí.
Gemma.
Bé, aquí nosaltres volem fer una prèvia, i és que la vam fer el ple, també, i és que nosaltres... Venim de l'any passat, en què va haver molta dialèctica en quant a la seguretat del concert que es va fer de Tietz i que vam reclamar i exigir al govern de la ciutat que hi hagués seguretat en el recinte. Doncs aquell concert es va fer el dels Tietz fa un any, parlo. Es va fer en una carpa oberta. Finalment, la solució que van tenir ens va semblar prou imaginativa i, per tant, res a dir. Però venint d'aquell moment en què fins i tot ells ens van parlar de que podien utilitzar i alguns mecanismes per assegurar l'entrada dels balaguerins en els concerts a través de QRs o altres solucions que no van arribar a donar-nos, nosaltres aquest any, abans de la Festa Major, en el ple anterior, vam demanar per aquest tema. Vam demanar si vostès... que l'any passat ens havien dit que garantirien que els ciutadans balaguerins poguessin tenir un accés prioritari, per dir-ho d'alguna manera, al concert de Tietz en aquell moment a través d'un aplicatiu QR o d'altres solucions, les que fossin, com ho teniu? No? Vam preguntar com ho teniu. I ens van contestar des de govern que no farien res en aquest sentit, que seria un accés, no van dir en cap moment limitat, sent un accés públic gratuït, però no van dir en cap moment que hi hagués un aforament limitat, que es faria el pavelló, que el límit seria el propi pavelló, o sigui, la limitació seria la que tenia prevista el pavelló, que crec que són, ostres, ara m'equivocaré, 3.000 persones, si no m'equivoco, i que no hi hauria cap QR ni cap altra eina. Ens van dir des de govern, a més que volien exercir de capital de comarca, que per tant tothom havia de tenir dret a l'accés al concert. Aplaudim a més nosaltres que vinguessin els Figaflowers, perquè la gent que tenim una edat possiblement no ens agradi tant, però és cert que és un concert pensat per al jovent amb un grup musical de primera fila i, per tant, has de preveure que hi haurà afluència de públic. Que l'any passat amb els Tietz no hi va haver tant públic com esperàvem. Les condicions igual són diferents. Igual els Tietz venia d'un concert de més concerts, igual... Les condicions són diferents. Per tant, tu has de preveure, l'administració ha de preveure que hi haurà una gran afluència. I, per tant, amb aquestes dues premisses, que són l'aforament i l'afluència de públic, has de gestionar. I nosaltres vam demanar que es gestionés. I, en canvi, ens vam trobar que es van generar unes cues de cents de persones, de centenars de persones. Jo vaig estar en una d'aquestes cues molta estona per poder entrar, una cua que anava cap a Balaguer, diguéssim, i una que anava per la banda de l'Èstia, en què l'accés al recinte va ser lent, va ser, en fi, va costar molt entrar-hi. Jo vaig tenir la sort de poder entrar. Altra gent es van quedar fora. Però és que, a més, es van quedar fora pares i nens a dintre, nens menors de 16 anys. Hi havia pares a fora, nens a dintre sols, no va passar res, tant de bo que no va passar res. Tampoc va passar res a les cues. A les cues, on hi havia per la banda de l'Èstia, entraven i sortien cotxes del pàrquing i només hi havia regulació, tinc entès, perquè la Paera ens ho va dir en el ple, a lo que és l'accés a l'entrada, diguéssim, del pàrquing, però per la banda de la carretera del carrer Urgell, en cap altre lloc. Per tant, nosaltres què vam fer? Vam dir, miri, això, molt bé ficar flowers, molt bé el concert, molt bé tot, però això s'ha de regular, això s'ha de preveure. I no és perquè ho diguem nosaltres Junts per Balaguer, perquè mira, perquè ens ho hem tret de la màniga, és que ho diu la normativa. Hi ha una llei, que és la de la regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, que està desenvolupada reglamentàriament pel reglament de desenvolupament dels espectacles públics. I aquesta normativa, que la vam imprimir, especificava en concret que s'han d'adoptar totes les mesures suficients per preveure aglomeracions de persones a la via. I, per tant, el control a l'entrada, estic llegint, s'ha de fer sense ocupar la via pública, de manera que les cues no puguin provocar molèsties al tràfic o als propis peatons. I, per tant, ens vam trobar que això no s'estava fent. Primer, la llei estableix que les persones menors de 16 anys tinguin que accedir o acompanyades o amb una autorització. Cap dels nens que van entrar portaven aquesta autorització. Es va deixar passar colles senceres de nens menors als que no se'ls va requerir ni l'edat que tenien, ni l'autorització per anar sense els pares, ni cap adult que els acompanyés. No hi va haver cap control. I després, sense avisar de que hi hauria un aforament màxim, sense donar la possibilitat de que la gent de Balaguer poguessin accedir amb prioritat, van tancar portes i van tancar portes. Que, evidentment, nosaltres diem, en pro de la seguretat, faltaria més. Si s'han de tancar portes, tanquem-les. Però avisem, diguem el que s'ha de fer, expliquem-li a la gent, només hi haurà tantes mil entrades. Tonto l'últim, però diguem-ho. Però la gent van anar allà, tot obert, com l'any passat, que va ser tot obert, i es van trobar que portes tancades. La Paera es va molestar perquè va dir, és l'única cosa que ha fallat a la festa major. Bé, nosaltres en podríem dir algunes altres, però no entrarem a diguéssim, al fons de les altres coses, perquè al final d'errors és normal que n'hi hagi. Però aquest ens semblava que afectava la seguretat una altra vegada, sobretot a la dels nostres joves, els menors de 16 anys que estaven allà, sense autorització dels pares, sense adults, sense control a l'accés, gent que es va quedar fora, cues que estaven en el mateix espai on entraven i sortien els cotxes. Per tant, prenem nota, que és el que vam demanar, prenem nota i feu que en properes ocasions això doncs, no passi.
Molt bé, Gemma. En la part final del ple també, l'apartat de pregs i preguntes, un dels paers de Junts per Balaguer, en aquest cas el Marc Solanes, va fer referència a que aquella mateixa tarda havíeu rebut l'informe jurídic sobre la moció que en el seu dia es va aprovar aquí a la Paeria per penjar, en què, entre altres punts, s'instava a penjar la bandera estelada al balcó de la casa de la Paeria, Gemma. Un
sí.
Document que informa desfavorablement sobre... Sí. Penjar l'estelada al balcó.
L'estelada, exacte. És un esperàvem fer potser un any aquest informe i just ara, per necessitats estructurals de la casa, doncs ha sortit aquest informe de secretaria. Curiós, però a la vegada...
Quan dius necessitats estructurals...
Estructurals de la casa. Ha sortit un informe que feia molt de temps que esperàvem i justament ara surt i doncs, bueno, ben rebut, sí, el moment que sigui que s'ha rebut. Però curiós que surt desfavorable, no?, aquesta interpretació que es fa jurídica de la norma, amb la qual ens posa com un nou paradigma, que és que la Paeria de Balaguer no podrà penjar estelades, no podrà penjar banderes de LGTBI+, no podrà penjar banderes és en la violència contra la dona, no podrà penjar altres banderes, les que siguin reivindicatives d'altres moviments amb els que els ciutadans de la ciutat es puguin sentir representats. Per tant, ens deixarem amb els tres pals, la catalana, l'espanyola i la de Balaguer. I, per tant, ens ha semblat, doncs, bueno, ens va semblar que era bo preguntar-ho, per saber què passarà ara, no? Venen 4 anys, o 3 que els hi queden, en què no hi haurà manifestacions públiques de reivindicació d'altres coses que no sigui només l'estelada. I la Paera ens va dir que efectivament que així seria i que no es podrien penjar.
Tot i haver-hi un acord de ple, una moció aprovada per unanimitat.
Exactament, exactament. Amb la qual cosa, bueno, vaig trobar molt intel·ligent la pregunta del senyor Solanes en aquest sentit, doncs, perquè posa doncs, en aquest nou paradigma a la ciutat, en què veurem que no només allò que representa l'estelada, sinó allò que representen altres banderes reivindicatives del que sigui, no es podran penjar a la façana del consistori quan el consistori representa el poble.
Molt bé, Gemma, això pel que fa a la sessió plenària. Aquesta setmana també hem anat preguntant als diferents paers sobre què els sembla, què us sembla la il·luminació nadalenca d'aquest any aquí a la ciutat. Recordem que l'encesa es va fer el passat divendres a càrrec de la Polsim. També el passat divendres va donar el tret de sortida a aquesta nova campanya comercial que fan els comerços amb la col·laboració de la Paeria. També preguntar avui a Junts per Balaguer, doncs això, Gemma, què us sembla la il·luminació? Tant des d'Esquerra com des de la CUP han parlat d'un cost, d'un pressupost elevat, excessiu,
sí.
Exacte.
Uh-huh.
Massa elevat, diuen, en el respecte de la il·luminació, eh? En aquest cas parlem?
Sí.
No sé quin és el parell de Junts, Gemma.
És que aquí hi ha com dues coses, no? Una cosa és, és aplaudir el fet de que s'il·luminin els carrers. Jo ja vaig dir en el seu moment, l'any passat, que crec que va ser una mica més precipitat que ara, que a mi em semblava que la il·luminació dels carrers era una cosa pues, que el municipi havia de tenir, que la ciutat havia de tenir, i que, per tant, jo ho aplaudia, jo personalment, i Junts també, Junts aplaudim el tema de que s'il·lumini, que es posi bonic a la
recordo,
ciutat.
Si no recordo malament, que personalment t'agradava molt.
Personalment,
això,
exacte, sí. Personalment m'agrada, i bé, no serem els de Vigo, no?, que fan la il·luminació sí. Més gran que Nova York, o no sé, altres ciutats de Catalunya que fiquen l'arbre més gran de no sé què, però que sí que aplaudeixo, perquè a mi especialment aquestes festes m'agraden, i per tant, el fet de si ja per Balaguer, fa bonic, no vull que no. Ara bé, 80.000 euros per llum, doncs francament, és que sortim d'una pista de gel que valia 100.000 o 100 i algo mil.
80, segons sí, també va explicar ahir el paer de comerç, el senyor Guifre Ricard, va parlar d'uns 80 i poc
bueno,
mil euros també de la pista.
Jo pensava que era algo més, però bueno.
Més no. El manteniment o la posada en marxa de...
Jo tinc entès que era això, uns 100.000, no? Doncs marxem de Guatemala a Guatapeor, no? Ens fiquem a gastar diners i els gastem a l'ample. A veure, fa bonic, sí. No vull dir pas que no. Cal 80.000? També. Vull dir, no entenem que calgui aquests diners, que creiem que es pot fer coses més ajustades econòmicament, pressupostària més, que permetin ficar Balaguer bonic i sense ser, doncs, això, la ciutat de Vigo amb tanta llum. Pensem que, doncs, ells estan governant, suposo que aniran aprenent, van provant coses, van treure la pista, l'any passat va ser una pista que no va sortir gens de bé,
ara
l'han tret, han fet
sí.
Això, i ens trobarem potser l'any que ve que potser no gastaran 80.000 i en gastaran menys i faran una altra cosa. Vull dir, al final, posar-nos en això és una mica al fondo del tema, no? Però crec que són massa diners.
Diuen que l'objectiu és, entre altres, doncs incentivar les compres aquí a la ciutat, que vingui gent de fora, que la gent es passegi. També per això hi haurà un trenet que recorrerà aquests propers dies doncs, les zones comercials de la ciutat de Balaguer. De fet, ahir també el paer de comerç, Guifre Ricard, va explicar que aquest 2024 s'hauran invertit uns 120.000 euros, va dir ell, en accions dedicades al comerç. Dintre d'aquests hi ha aquests 80 i pico mil euros de la part de la llum dels llums de Nadal. I encara ho va considerar ell doncs, que no és suficient, que no és prou, que s'hauria de fer més per potenciar el comerç local, Gemma.
A veure, si fent números així ràpids, si 120.000 euros, 80.000 ja són només per la campanya de Nadal, és que gairebé el 70%, per dir-ho d'alguna manera, del que es pressuposta per a potenciar el comerç el destinen exclusivament al Nadal. Per tant, que es gasten diners en el comerç, Superbé.
Segons diuen des de l'equip de govern, també, perdona, Gemma, s'ha fet això d'acord amb els comerciants, eh?
Vull dir que sí, és que
per
clar,
part seva sembla ser que hi ha força satisfacció amb l'enllumenat.
Està claríssim, és que no estem pas en contra de l'enllumenat, no hem dit això, eh? No hem dit això. Hem dit que cal potser gastar menys en llum, que és el que estem parlant ara. Si de 120.000 euros anuals, 80.000 ja es destinen a la campanya Nadal, que són la il·luminació de Nadal, potser il·luminant una mica menys podem destinar més diners a la resta de l'any, que l'any comercial és del gener al desembre. I, per tant, potser l'administració dels 120.000 euros permetrà fer més coses anualment, no? I no destinar només a la llum, al pagament d'aquestes figures il·luminades que s'han posat. Per tant, sí a la il·luminació, no hem dit mai que no, ni l'any passat, ni aquest any, ni el que ve. El que diem és administreu els diners públics amb coneixement, amb previsió, i 80.000 euros de 120.000, em sembla doncs, un percentatge elevadíssim per gastar només en els 15 dies que dura la campanya de Nadal, o en el mes i mig que dura la campanya de Nadal, perdó.
Pista de patinatge des de Junts, la que s'ha tornat a... I no. S'ha tornat a apostar? No, tampoc,
no. No. Nosaltres ja... Crec que ja vam parlar l'any passat d'això. Ens semblava que la pista alternativa, que no era la de gel, doncs era més, sobretot més ecològica i més econòmica, no? Però gens funcional, gens divertida... no sé, no conec el tema per saber si hi ha altres alternatives a les que es van presentar aquí, però creiem que la dinamització comercial no passava sí o sí per tenir una pista de gel i, per tant, res a dir.
Molt bé, Gemma, doncs no sé si vols afegir alguna altra qüestió. Aquest proper cap de setmana, el dissabte, hi ha la Fira de Santa Llúcia. Després també sabem doncs, que els Reis arribaran aquest any novament amb tren a l'estació de trens de la ciutat de Balaguer. No sé si vols referir-te a alguna d'aquestes qüestions o algun altre tema que no tingui res a veure amb el Nadal.
No, ara crec que no ens veurem fins després de Reis, veritat.
Correcte. En aquest programa sí. Espero poder-nos veure
abans,
en altres,
exacte.
Indrets o aquí mateix?
A veure, nosaltres el que diem sempre, des de abans ja d'estar a consistori, el que diem és que a la campanya de Nadal hi va haver com un canvi de, manera de fer, no? com un nou imaginari, que és la paraula que s'utilitza, no? que s'ha anat fent una feina d'any rere any, doncs de ficar a l'ideari col·lectiu infantil de la nostra ciutat una sèrie de personatges que van calant i que van fent els nens seu propi, els nens que fa, com els meus, no? Que fa 8 anys o 9 anys van conèixer això del principi, doncs sempre més tindran aquella visió de la Polsim, de les pageses, dels carboners, de tot aquest ideari que entenc que hauria de consolidar-se i fer-se propi de la ciutat de Balaguer perquè és un bé comú. I aplaudim qui va posar-ho en el moment a l'ideari. Per tant, aquest canvi de paradigma ens ha semblat sempre molt bonic, molt entranyable, molt nadalenc, i per tant, mantenir-lo crec que és feina d'aquest consistori, dels governs que venen, i per tant, que el treballar en que això sigui un tret diferencial de la ciutat de Balaguer. Que ara els Reixos apareguin altre cop, com quan jo tenia 10 anys, als 80 i pico, en el tren, doncs em sembla com fer una mica un pas enrere. I mantenir l'ideari, però tornar als fets de fa 20 anys enrere, doncs em sembla que no és avançar. Per tant, aquest any ho fan així, veurem què fan l'any que ve. No sé, creiem que sortien de l'església de Sant Domènec, s'havia sortit de l'església de Sant Domènec, perdó, de Sagrat Cor,
sí.
Després de Sant Domènec, creiem que que l'imaginari pot continuar en aquesta línia, que hi ha altres llocs, altres maneres d'aparèixer, en fi, estan ells governant ara i han decidit que això sigui així. Pensem i volem que es mantingui aquest ideari, que es perpetuï, que faci calatge als nostres infants i que no es perdi.
Molt bé, Gemma. Alguna altra cosa, alguna altra qüestió?
Espero que la gent passi molt bones festes nadalenques. A mi és una època de l'any, ja he dit abans, que m'agrada especialment. La trobo molt familiar i i molt calenta, no? De tothom fent pinya, la gent...
Amb molt caliu, de molt caliu, sí.
Sí, sí. I per tant, doncs, que tothom la gaudeixi tant com pugui, també com pugui, que tinguem a les nostres ments totes les famílies que no poden tant com altres i que, doncs, que siguem solidaris en aquest sentit i que fem possible que la festa de Nadal sigui bona per tothom i que ajudem en la mesura que puguem.
Doncs molt bé, Gemma, moltes gràcies igualment per tu i els teus. Un breu apunt. A nivell polític, m'imagino que també, com la resta de grups a l'oposició, demaneu més temps aquest any per estudiar uns pressupostos, els del 2025, que diu que ja estan treballant,
no,
des de l'equip de govern.
Sí,
acabem amb aquest apunt,
sí,
que ara pensava, sí, dic, pressupost 2025.
Bé, vam estar pensant, ostres, a veure, van dir que presentarien pressupostos, però pràcticament, ja ho va dir la Paera en cap, que era bastant difícil poder-los presentar al desembre, perquè com que avancem primer que tot, que avancem una setmana al ple, perquè l'últim dijous és 26 i per tant no podem, avancem el ple, per tant avancem la informativa
19,
i per tant és que queden com qui diu 12 dies, doncs esperàvem, no, tots esperàvem a veure què faran, no? Perquè si no ens veiem com a tots treballant molt, perquè els pressupostos és un dels plens que a mi és el que més m'agrada i és un tema que m'agrada mirar-me'l molt a fons. A la Gemma, el Marc i jo ens hi vam posar, bueno, ens hi vam deixar la pell i ho farem igualment aquesta vegada. Per tant,
però sí que demaneu temps per poder-los estudiar.
Exacte,
bé,
el que volem és que ho facin, preferim que ens diguin, no, mira, ho farem al gener, d'acord, però que ens ho diguin no 7 dies abans com l'any passat, o sigui, preferim que ens diguin, mireu, estan aquí, això, veniu, com vam fer l'any passat, però amb una miqueta més de temps, perquè l'any passat va ser justíssim, i per tant, esperem que ho facin, que fa falta que els pressupostos s'aprovin amb el quan toque fer-ho, diguéssim, no? Perquè portàvem molts anys històricament a Balaguer que els pressupostos s'aprovaven tard i a vegades malament, i ara ens va dir la Paera, doncs això, que no, pel desembre no estarien, que ens donarien temps, i això esperem que sigui així.
Doncs molt bé, Gemma, ara sí, amb aquest punt de caire polític posem el punt i final, tot i que acabo això, desitjant-te novament a tu i als teus bones festes, també una bona entrada de l'any. A l'Actualitat Plural, com deia, retornarà després de Reis, la setmana després de Reis, tornarà a l'Actualitat Plural aquí a Ràdio Balaguer. Gràcies, Gemma, molt bon dia i fins la propera.
Moltes gràcies a tots. Gràcies.
Actualitat Plural, el programa de Ràdio Balaguer dedicat a analitzar la situació actual de la ciutat vista pels diferents grups polítics presents a l'Ajuntament. Actualitat Plural, un cop al mes, els temes que preocupen a la ciutat a fons.